és amb tu. Gràcies.
De 9 a 12, viu la gran vida.
Acabem la segona hora de la gran vida d'aquest diumenge parlant del Mallorca Light Festival, que ja escalfa motors. Els pròxims 12, 13 i 14 de juny, l'antic aquapark de Calvià tornarà a ser l'epicentre musical de les Illes Balears amb una nova edició d'aquest festival. Massive Attack, Iggy Pop, Nati Peluso, Bad Gyal, Suet, Rigoberta Bandini, Sidoni i Antonia Font comparteixen espai amb altres artistes emergents, bandes locals i DJs de primera línia davant de milers d'espectadors. Però perquè tot això funcioni, fa falta molta feina darrere. Escenaris, estructures, equips de so i de llum, una logística que dirigeix el cap d'operacions Santiago Martín. En Robert Mercè ha pogut estar dins de les instal·lacions del festival mentre centenars de persones hi fan feina per conèixer les interioritats del muntatge d'un festival musical d'aquesta magnitud. La conversa amb el cap d'operacions del Mallorca Live Festival comença de vora del segon escenari més important del festival, on dijous hi tocaran, entre d'altres, Dorian o Sidoni.
Ja suenan los tambores, siente la vibración, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor, y un cóctel molotov, verano del amor, y un cóctel molotov.
Santiago, a partir de dijous, milers de persones estaran aquí al Mallorca Live Festival, viuran la 8a edició, ara mateix està buit. Som al costat de l'escenari a Jardí, gent muntant. Els teus darrers dies, com han anat a la teva vida?
Bien, vamos con poco tiempo, pero estamos preparados. Están todos los equipos trabajando. Como podemos ver, estamos montando ya todos los escenarios. Están las infraestructuras preparadas y estamos aclimatando los últimos detalles para poder llegar a tope a la recta final.
Quins són els principals reptes tècnics d'una macroinfraestructura com la que ens ocupen el Mallorca Live Festival, on hi passaran 80 artistes i 5 escenaris en moviment?
El reto fundamental, como has comentado, es el número de bandas y artistas. Hablamos de 80 y algo bandas, que realmente es un reto tanto a nivel artístico como producción como de técnica. Tenemos que tener los 5 escenarios preparados, tener una buena hoja de ruta para cada uno y poder coordinar a todo ese equipo, que al final es una crew de más de 300 o 400 personas que acompañan a los artistas para poder llevar todo a cabo.
S'està matant aquesta entrevista en diumenge. Quin dia vareu començar a treballar aquí físicament?
A partir del 17 de mayo aproximadamente empezamos a aclimatar el recinto, se preparan todas las infraestructuras y las estructuras grandes y los hierros han venido la semana pasada. Aproximadamente unos 10 días de montaje tienen estas estructuras.
¿Cuántos trailers de material vienen para abastir todo el Mallorca Live?
Si no me equivoco, aproximadamente 35-40. Son los camiones que suelen traer luego aparte, algunos de proveedores locales, como pueden ser bebidas o como pueden ser otro tipo de maquinarias, que también se suman entre 40 y 50 aproximadamente.
A mitjans de maig, primera passa aquí al Mallorca Live i mentalment reunions, logística prèvia, canvis d'un any per l'altre. És a dir, no em puc imaginar, Santiago, estar dins del teu cervell i també del teu segon, l'Alberto, si no recordo malament, i tot l'equip que depèn de tu, del que implica muntar una macroinfraestructura, i t'he de dir que fas prou bona cara.
Realmente es un proyecto que a todos los equipos nos lleva un año entero. Es un proyecto muy grande en el que solemos tener mucha comunicación interna y un trabajo continuo durante todo el año para poder llevar a cabo la siguiente edición. Sí que es verdad que la parte de recinto se suele empezar a condicionar alrededor de febrero o marzo, cuando pasan el tiempo más duro climatológicamente hablando, porque es cuando el recinto se puede empezar a trabajar. Pero la verdad es que el festival a todos los equipos nos lleva un año completo y si tuviésemos más tiempo también lo ocuparíamos, estoy convencido.
Menos mal, que només té 24 hores al dia i 365 dies un any. Quins són els principals reptes tècnics?
Los principales retos técnicos para nosotros es siempre que todos los escenarios y todas las bandas suenen como tengan que sonar. Todo va acompañado de un reto operativo que es que todos los asistentes tengan la experiencia que se merecen, que la experiencia sea óptima y que todo el mundo esté muy bien ubicado y que sepa claramente en el entorno en el que está y que todo funcione correctamente.
Aquí, com dèiem, estem al costat de l'escenari del jardí, operaris ara mateix treballant, gent penjada, amb arnesos. Explica'ns què estan fent ara mateix, en quin punt està aquest muntatge d'aquest segon escenari del Mallorca Live.
Básicamente estamos acabando estructuras de todos los escenarios, están subiendo lo que son las lonas y toda la parte de los hierros para que a partir de mañana lunes y del martes empiece a llegar todo el equipamiento técnico, tanto de sonido como de luces, para empezar a preparar todo lo que es la parte audiovisual y técnica de sonido.
¿Quién es la parte más delicada?
El sonido y la iluminación, porque es muchas bandas, cada una tiene su configuración o su preparación específica y el departamento técnico tiene que hacer milagros para que todo el mundo esté sonando como tiene que sonar.
Explica'ns com es treballa aquesta part prèvia en relació a que quan això ja comenci, aquesta concatenació del que demana Massive Attack per una banda, el que demanarà Iggy Pop, el que ha demanat Nati Peluso, Antonio Font, etcètera, etcètera. Explica'ns aquest equilibri entre sí a tot, pero no siempre es potis y a tot.
Aquí hay una parte muy importante y es la parte de hospitality, la que trabaja directamente con artistas, que tiene una comunicación directa tanto con las oficinas como con los tour managers de las bandas para poder llegar a cabo y para poder conseguir toda la parte que sea posible que ellos nos soliciten. Intentamos tener siempre todas las solicitudes que nos piden. A veces hay cosas que no se pueden conseguir, pero casi siempre todo el mundo se queda contento. Es un proceso muy, muy complicado en el que tanto hospitality como técnica se involucran directamente con la parte de artistas y de las oficinas de los artistas.
¿Qué es de lo que no se haya podido conseguir?
No, realmente podemos conseguir, yo creo, todo. Es cuestión de a ver hasta qué punto es factible o no, o que no nos implique alterar la dinámica y la operativa propia del festival. Pero solemos tener muy buena mano con los artistas y estamos abiertos a escuchar sus solicitudes.
Aquest any, què veurem que pugui cridar l'atenció? Recordo l'any de Muse, aquella passarel·la al mig. Massive Attack segurament tindrà un requeriment tècnic audiovisual molt, molt potent. Coses que ens poden sorprendre a partir del dijous.
Bueno, por lo que tenemos preparado, sabemos que Massive Attack, como has comentado, vendrá con un buen show audiovisual. Ya aparte de su sonido, sabemos que tienen un juego y una interacción brutal con las pantallas y con mucho contenido que ellos aportan. Creo que vamos a ver un concierto muy potente con Nati Peluso y creo que vamos a vibrar mucho con la puesta en escena de Iggy Pop.
78 anys, Iggy Pop, un artista que l'hem viscut en totes les fases. Pot ser un dels moments d'aquest Mallorca Live, Passenger aquí sonant, i els que tenim una edat i els que en tenim una altra, i joves i grans, no? Gaudí.
Sí, estoy convencido que vamos a escuchar himnos auténticos de cuando los que somos un poquito más mayores recordamos, pero que va a hacer que los más jóvenes se muevan y bailen y disfruten como nunca, porque creemos que es una puesta en escena brutal la que vamos a llevar a cabo.
Parlàvem abans dels teus treballadors, dels teus operaris. Heu començat a muntar a mitjans de maig. Us ha respectat una miqueta la calor, però ara els darrers dies la cosa ja s'ha començat a complicar a nivell de meteo. Santiago, tu i la teva gent sou d'una altra pasta, eh?
Al final, supongo que es como todos los trabajos. Acostumbrarse es adquirir experiencia y al final, poco a poco, te vas acostumbrando. Sí que es verdad que son trabajos en los que hay mucho estrés y una parte muy concentrada de un trabajo en la que hay que coordinar muchos equipos, pero creo que al final, poco a poco, con la experiencia y con un buen equipo como tenemos todos alrededor, vamos saliendo, nos vamos acompañando unos a otros y conseguimos que todo funcione. Todos los trabajadores son unos máquinas, todos están acostumbrados a la guerra, saben de qué va todo esto y al fin y al cabo ponemos toda nuestra parte para que todo salga.
Santiago, ¿cuántos años como cap de operaciones de aquí del Mallorca Live?
2, este sería el tercero.
I amb aquesta curta però potent experiència, ¿qué has anat aprenent d'un any a l'altre?
Bueno, cada año es diferente. Al fin y al cabo, aunque mantengamos el recinto y los mismos escenarios, siempre es un reto, siempre hay que buscar mejoras, mejorar la experiencia del usuario, y cada año estamos investigando para conseguir nuevos retos. Al fin y al cabo, es un proceso de adquirir experiencia, como decimos, de ver qué cosas han funcionado muy bien y mantenerla, y de ver qué cosas hay que darle un toque más para poder mejorarla.
Posem un exemple de com és la transició d'un canvi de concert de l'escenari Estrella d'Am, per exemple, l'escenari principal d'un gran artista, un artista a un altre, començant pel dijous. És a dir, aquelles especificitats tècniques, com tothom ha de saber què ha de fer en tot moment i quant de temps tenen per fer-ho.
Depende al final del montaje que lleve cada banda. Tenemos unos tiempos determinados para el cambio de artistas o para ese overall que siempre tienen entre ellos. Requiere un poco de las especificaciones técnicas que ponga cada uno. Suelen ser cambios de unos 20 minutos a 40 minutos en función de las necesidades que tenga cada artista. Y para ello, quien más está encima y quien más tiene la fuerza de este caso es técnica, que coordina muy bien a todos los técnicos de cada artista para que todo funcione a la perfección.
Quan comenci dijous el festival, quan s'obrin portes, tu com ho vius?
Es una locura. Al fin y al cabo, sabemos que son tres días, buscamos que en esos tres días todo salga bien y al final estás pendiente de muchas, muchas cosas. Casi no descansas, pero merece la pena, es muy agradecido y al final ver a la gente disfrutar es lo que nos motiva a nosotros.
Agafem un momentet el DeLorean, anem al futur. ¿Quants dies trigueu després en desmuntar tot això que ara esteu muntant?
Aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Hay mucha parte del recinto que intentamos mantenerla para luego el ciclo de conciertos de Jardí. Intentamos dejar muchas cositas, pero realmente en 20 días aproximadamente solemos desmontar.
¿Dormirás o no dormirás?
Sí, 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 dormimos y descansamos. También es una parte necesaria para el trabajo, que los equipos estén descansados. Organizamos turnos de trabajo entre nosotros, nos coordinamos bastante bien para que, además de trabajar, podamos descansar, porque es necesario para poder volver al día siguiente otra vez con la misma fuerza del día anterior.
A tu, aquest any, qui especialment tens ganes de veure en directe?
Sinceramente, tengo muchas ganas de ver en directo Massive Attack. Tengo ganas de conocer grupos nuevos que también incorporamos porque nos encanta dar promoción a nuevos artistas. Y Iggy Pop, tengo bastantes ganas.
En Santiago Martín és el cap d'operacions del Mallorca Live Festival, i la culpable, en el bon sentit de la paraula, de que puguem fer aquesta entrevista aquí, ara mateix, mentre s'està muntant el Mallorca Live, és la Majo García, la portaveu del festival. Hola, Majo, bon dia. Li deia abans amb l'Alberto, són d'una altra pasta.
Sí, no, bé, jo sempre dic que s'ha de tenir una pasta especial per fer feina aquí. Com diu en Santi, estem moltes hores, el nostre màxim sempre és veure aquelles rialles dins la gent, que s'ho passa bé. Crec que aquesta és la major satisfacció que tenim aquí. Estem a pocs dies, vull dir, és que mos queden 4 dies. També és a dir que nosaltres el dia anterior tenim un concert que ja inauguram amb el Castell de Bellver en Sidoní. És a dir, per nosaltres mos queden 48 hores, com aquell que diria.
I especialment agraït, Santiago, t'alliberem, gràcies pel teu temps, que a pocs dies que això comenci està molt preuat. Em quedo amb la Majo, una abraçada forta i gràcies.
Muchísimas gracias, nos vemos el jueves y a disfrutar todos del Mallorca Live Festival.
Se'n va en Santiago, em quedo aquí amb la Majo al costat d'aquest escenari. Anem a fer una volteta, no?, pel festival, sí, perquè ara mateix, com dèiem, tothom està treballant, molt diferent al que veureu a partir de dijous, quan ja estarà tot perfectament acabat. Com va el ritme, Majo, de venda d'abonaments, entrades de dia? Com està tot plegat?
Anant bé, és a dir, sí que hi ha certa diferència de cara a l'any passat, perquè no, és a dir, l'any passat, per exemple, dissabte, tant la figura d'Aitana com Pet Shop Boys va ser un revulsiu, vull dir, ja només per venda d'entrades normals, del públic festivalero que li agrada, no?, assistir a Mallorca Live Festival, sinó també que varen tenir moltes famílies, varen tenir molt de nins i nines que volien venir a veure l'Aitana, i en aquest sentit, pues, hi ha un canvi en aquest sentit. Enguany el que tenim són unes ventes molt equilibrades. Tenim un dijous amb Antonia Font, que sense cap dubte, i en Nati Veluso, Dorian, Sidoní, vull dir, són bandes com s'han fet tenir molta venda. El dia previ, que normalment dijous sol ser com un dia que després s'ha d'anar a fer feina, no?, i solia tenir un no tantes ventes com podien tenir divendres i dissabte, però està més equilibrat. Divendres, evidentment, es rima també molt bé, però molt equilibrat en dissabte.
Anem ara caminant del segon escenari a l'escenari principal, també per veure en quin punt està tot plegat.
Però bé, que... mira, aquesta zona, sí, perquè els oients que mos estan escoltant, se li diu es Main Arena. Val? És a dir, ara mos dirigim, passam de sa part de happenings, sa part d'activacions, no?, mos passam cap a es Main Arena, i allà tenim l'escenari 1 i l'escenari 3.
Doncs cap a l'escenari que ens dirigim, ja comencem a veure estructures de ferro muntades. clar, es fa molt estrany venir per primera vegada aquí i veure doncs, l'escenari 1, com encara no és escenari 1. Encara queda feina per fer. Majo, què faríem sense la música? Hem escoltat en Santiago com ens explica tot el que ens ha explicat. Amb tu, que ara seguim la conversa, però al final parlem de música, del poder de la música. Què faríem com a individu sense la música?
Jo crec que la música és la vitamina de la vida. T'ho podria definir. Per jo, la música ha significat, com molts saben, un canvi de sector, també professional. M'ha ensenyat moltíssim la indústria musical. Jo venia de l'audiovisual. I per jo, la música sempre ha estat la meva medicina, no? És aquella cançó que te situa a lo millor en un moment determinat de la teva vida, que te fa tenir un ídol, no? Seguir una banda, seguir un artista. Des del meu punt de vista també per apostar sobretot en les bandes emergents, aquells artistes que no estan tan consolidats, però que també necessiten un reconeixement i venien a Mallorca Live Festival és aprendre de la música, es conèixer música, perquè a lo millor aquí la gent pot venir a veure Massive Attack, però després descobreix molt d'estil musical, molt d'artistes, moltes bandes que són també, que signifiquen un moment, no sé, jo sempre he pensat quan faig feina aquí, dic quantes coses deuen estar passant a nivell personal dins aquest recinte de 100.000 metres quadrats, no? Cada un té la seva història, cada un viu el festival de la seva manera i crec que això és part de la música.
Jo aquí vaig descobrir, per exemple, Morgan, fa ara no recordo quants anys, però això, entre els que vols veure, que tens clar que veuràs, ostres, què està passant aquí? Entres, vam descobrir la meravellosa música de Morgan i ja fascinats per sempre. Quina és la visió comunicativa del Mallorca Live Festival? Què voleu transmetre com a marca?
Nosaltres, bé, en Santi ja ha dit un parell de cosetes, però sense cap dubte, nosaltres el que volem és que la gent que vengui aquí visqui una experiència especial. És a dir, nosaltres aquí no feim concerts, és una experiència musical i és una experiència sensorial de 3 dies que serveix a molta gent pues, per connectar amb els seus amics. Jo tenc grups d'amics que venen d'Eivissa 5 parelles i venen aquí i és com la seva cita obligada cada any. Pues això, hem comentat, venen famílies, venen nins, veien més gran, veien més jove. Vull dir, tenim un públic molt divers, sempre deim que el nostre cartell és un cartell molt eclèctic, que se poden trobar tots els estils musicals, i Mallorca Live, per una part, a nivell comunicatiu, vol ser el festival de tothom. Sí que ens agrada molt sempre dir que el mallorquí se senti amb aquesta pertinença, no? De que té un festival, de que té un festival entre els 7 millors de tot Espanya, i crec que això també ha de ser un orgull, no? De dir, tenim un festival. És un reclam també, i ho vull assenyalar, per el tema del turisme de qualitat, per el turisme musical, que de cada vegada més estem veient, l'altre dia sortien dades dels concerts que mouen un turisme, que és un turisme responsable, que és un turisme que ve aquí en el festival i que no crea res dolent, ve gaudir de l'experiència, conèixer la nostra destinació, conèixer un municipi com es Calvià, i per nosaltres aquest és el missatge. I sobretot, no me puc oblidar, que grans esdeveniments com aquest generen un impacte mediambiental. Llavors, per nosaltres, haver estat triats per els Iberian Festival Awards com el festival més sostenible en les accions que vàrem fer l'any passat i que, evidentment, enguany també tornarem a fer, tenir una banda com Massive Attack que mos ha triat en gran part per el pla de sostenibilitat que li vàrem presentar, per nosaltres, la veritat, a nivell comunicació, per jo és un orgull poder transmetre això.
I 3 inputs ràpids d'aquest pla de sostenibilitat, en què consisteix i per què creus que Massive Attack ha dit que sí, tenint en compte doncs, els pilars fonamentals del que ens expliques?
Bueno, a part de que tot la il·luminació és amb LED, tenim l'escenari 3, que també l'any passat, per exemple, va tenir les bateries bateries recarregables. Després tenim tots els punts de residus. Tenim els punts d'aigua. Que més tenim? Bueno, enguany, l'escenari 3, precisament, és l'escenari del govern de les Illes Balears, l'escenari Mallorca, i aquest escenari també, ja ho anunciarem aquesta setmana, però tindrà una acció de sostenibilitat amb aquests materials que estirà confeccionat, un escenari que més ha confeccionat en Pablo Arroz, que per nosaltres també és un punt d'orgull tenir un artista com ell que hagi dissenyat tot el que serà la imatge d'aquest escenari, I que més coses tenim, bueno, el tema dels bussos, l'enxadera, que sí que és cert que...
Que hi ha cartells per aquí, que tot tancat. No pots arribar en cotxe des de la rotonda de l'autopista.
Tenim un accés mínim de cotxes, perquè sabem que no podem tenir tots els cotxes aquí, sabem que en el mallorquí molt s'agrada anar en cotxe per tot.
I apurar, però, apurar d'hora.
Però per això hem establert des de fa ja aquest tercer any totes les línies per arribar a Mallorca Live des de tots els punts de l'illa amb busses i poder fer la teva reserva d'anada i de tornada i ja tenir-ho tot complet i no quedar-te sense cap problema. També tindrem els taxis d'aquí del municipi de Calvià i d'Andratx i de Palma que faran tots els seus serveis i que l'any passat va funcionar molt bé. Tenim també Estip, és a dir, no podem oblidar el servei públic també i això, i vull dir, és cert que tenim un número de places per vehicles privats, però sí que és cert que sempre demanem, és una obligatorietat, que hi hagi un mínim de dues persones dins aquell cotxe, si no, no se pot accedir.
Ara que estem aquí, Majo, a 4 dies de que això comenci i veus el que estem veient ara, què sents ara mateix?
Pues mira, si vull que vols que te sigui sincera,
sí.
És el meu primer dia aquí, després d'haver partit en el jardí, que va ser l'any passat, i pareix que no ha passat un any, la veritat, en tot el que hem passat de preparatius, de tancament d'artistes, de llançaments, de rodes de premsa, de què feim enguany, no? D'haver guanyat, pues, el que t'he dit, no, els Premis Sostenibles. La setmana passada, just fa una setmana, estaven fent les jornades professionals, vull dir... Però arribes aquí i és com dir... Ah, no ha passat res, no, això segueix igual, vinga, anem a començar 3 dies més, que en Santi ha dit que dormim, però jo t'he dit que dormim ben poquet, eh? Vull dir, perquè no hem d'oblidar que tancant portes a segon quina hora, a comunicació ja sabeu que no me n'anam perquè hem de fer notes de premsa, hem d'esperar, llavors dormim poquet, però sí que és cert que quan acabem es fa molta pena.
Per acabar, et diré un parell d'artistes pensant en el futur del Mallorca Live Festival i tens 3 opcions de resposta, val? A, B, C. A, a prop, lluny, B, o molt lluny, la C. Arcade Fire està a prop, lluny o molt lluny de venir al Mallorca Live?
Clar, què he de dir? El que m'agradaria jo o el que podem fer?
El que podem fer, anem al que podem fer.
Vinga, sí, Arcade Fire podria ser. És un possible.
És un possible.
És un possible.
Ed Sheeran.
Va ser un possible. Va ser un possible, o sigui que podria ser.
Moby.
Més complicat, però si fa gira, pues, se podria tocar, clar que sí.
Alanis Morissette.
Alanis m'ha fet molta pena, a més, he de dir que just Alanis estirant es cruïlla, just el dia que tenim el concert nosaltres d'en Dani Fernández, que fent un sold out i no podré partir cap allà, però en Alanis me faria molta il·lusió tenir-la aquí a Mallorca Live.
I s'està treballant perquè així sigui?
Va ser una possible, però en el final se va... Bueno, se va no anava, me pareix que era per dates.
Kaiser Chiefs.
Kaiser Chiefs podria ser.
M'has de dir, a prop, lluny o molt lluny?
Vale. A prop.
I Arcade Fire, també a prop?
També a prop.
Los Planetes.
Més en lluny.
Arctic Monkeys.
A prop.
Tudor Cinema Club.
A prop.
Vampire Weekend.
Més lluny.
Dua Lipa.
Lluny. Molt lluny. No, Dua Lipa té un caché bastant elevat. Llavors, tot depèn sempre, com t'he dit, dels catxers. Si m'escoltàs el director artístic, en Sebastián Vera, diria, perdona. Vull dir que aquí hi ha una part també que m'agradaria jo que venguessin.
Morrissey.
Morrissey seria un possible, sí.
Rosalía, un Dua Lipa 2, no?
Sí, molt, molt lluny.
Pixies?
Proper, molt proper.
Vull dir, not bad, eh?
No, not bad, not bad. El que passa que sí que és cert que sempre o han de girar, han de coincidir en dates. Vull dir, tot el tema d'artística, no, de tancament de cartells, va molt en línia amb això. Pues, a lo millor si ha estat a un festival 2 dies abans, ja està a Espanya, poden tenir o no. Moltes vegades se tanquen així els contractes amb els artistes i també depenent del pressupost, perquè els festivals tenen un pressupost assignat per artística i si ja tenim a lo millor un artista que s'endú més de la meitat del pressupost, és complicat. No? Nosaltres, a part d'això, sí que el que feim és sempre tenir artistes balears, és a dir, un 30% dels cartells sempre són artistes balears. Són conscients que és un nombre molt elevat, però bueno, saben que s'ha de donar també visibilitat als artistes d'aquí, en els artistes nacionals i en els artistes internacionals, i part d'aquesta projecció dels artistes balears forma part de que dins aquest cartell hi hagin estrelles, no, més pues, com un Iggy Pop, un Massive Attack, i que tinguin aquesta visibilitat.
Quants milers de persones espereu aquí a partir de dijous, dissabte?
No crec que estiguem molt més que l'any passat. Ara, des de l'any 2003, mantenim un nombre d'uns 65.000 els 3 dies i no crec que facem més. Sí que és cert, i com sempre diu un Álvaro Martínez, que és el CEO de la promotora, no anem cap a tenir més assistents, sinó que els assistents que venen, que sabem que els que hem pogut tenir, han gaudit de l'experiència. Les crítiques l'any passat van ser molt positives, la gent se'n va anar contenta, tenir accés en els banyos bastant ràpid, a les barres, vull dir, el que cercant més la millora de l'experiència de l'usuari que no incrementar més en més assistents.
Som a les instal·lacions del Mallorca Live Festival, aquí ja ho sabeu, l'antic Aquapark de Calvià, al costat de l'escenari 1 d'aquí del festival, al costat també de la zona VIP, tot s'està muntant, palers, ferros, estructures, beguda, cartell del Mallorca Live Festival al meu entorn. Heu sentit tota l'estona doncs, com de lluny se sentia renou de feina, ara estan acabant de posar gespa artificial al que serà ja tot aquest escenari, tota aquesta part del públic on qui ens escolti i vingui doncs sap al damunt de què trepitja, i al costat de la Majo García, com deia al principi, portaveu del Mallorca Live Festival, i aquí agraeixo especialment que ens hagi brindat l'oportunitat de portar el micròfon de la Gran Vida d'IB3 Ràdio aquí a dies previs de que comenci el festival. Gràcies de veritat i que sigui un èxit.
Gràcies a vosaltres, però ja ha estat un honor. Sabeu que sempre tinc una estima especial cap a la casa, o sigui, però ja ha estat un plaer mostrar-vos aquest moment previ a l'apertura de portes.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
De setmana, viu la gran vida. I de tres ràdios, humor. Foi contento.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur.
Xiu-xiu, hem obert càsting.
Bones, Inés. Què tal? Com estàs?
Hola, Inés, adéu. Com estàs?
Ei, Inés, com estàs?
Tenques WhatsApp saturat de missatges, però, companys, vos he de dir que el càsting ja ha estat tancat i han trobat el candidat ideal. Un home alt, madur, amb oratòria, graciós i amb experiència. Xavi Oliver, molt bon vespre.
Bon vespre, com estàveu, estimats? Escolta, nen, com és això?
Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver, de dilluns a dijous a les 8 del vespre. De 9 a 12, gaudeix de la gran vida.
I 37 minuts i moment ara per xerrar de teatre i d'una obra que s'ha prorrogat xerrant de Cul de Sac, escrita per Joan Tomàs Martínez Grimald, que va guanyar el 15è Premi Llorenç Moyà d'Obres Dramàtiques i que, posteriorment, va ser adaptada al teatre amb la direcció de Mafiol.
És, en paraules de l'autor, una tragèdia contemporània sobre l'ètica, la fe i la violència. És una coproducció al Teatre Principal amb la companyia Clandestines i està interpretada per Aina Frau, Núria Fiol i Núria Esbert.
Segons ens expliquen des del Principal, Cul de Sac ens situa en un futur pròxim en el qual les persones han deixat de ser el centre dels debats i de les polítiques i han esdevingut mers objectes. La gentrificació, la turistificació, la repressió sola en la ciutat i en aquest context distòpic dues dones sembla que estan disposades a tot per recuperar la dignitat perduda. Però el trajecte que han d'emprendre no serà fàcil. És una projecte multidisciplinària que des d'una estètica onírica i cinematogràfica proposa una narrativitat complexa en la qual l'espai sonor, l'escena i la il·luminació hi tenen també una importància determinada.
Cul de Sac que ha exhaurit les localitats de les dues funcions previstes, el 19 i el 21 de juny, i davant d'aquest interès del públic, el Teatre Principal ha optat per fer una tercera funció, el mateix dissabte 21 de juny, a les 12, funció matinal, per tant, i per xerrar-ne ja ens acompanyen els estudis d'IB3 Ràdio, la directora de l'obra, Mafiol, i una de les seves protagonistes, Núria Fiol. Benvingudes, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Marc, Núria, a les portes de l'estrena i amb una tercera funció que s'ha hagut de programar per aquesta demanda d'entrades, suposant que tot i els nervis que segur que hi deu haver, esteu contentes, no, amb aquesta resposta?
Sí, sí, estan contentíssimes, han tingut molt bona rebuda sense haver parit encara, per tant, hi ha una part que dins els nervis i il·lusió, una tranquil·litat de que, bueno, que hi ha tot un equip de suport del públic que vendrà a recolzar-nos i això tranquil·litza uh-huh. molt.
Una part de confiança, no?
Sí, perquè ja sabem que hi haurà caliu. Uh-huh. I això està bé.
Dèiem, i entrant una miqueta a l'obra, que és un text que va escriure Joan Tomàs Martínez, va rebre premi, i explica'ns, Ma, com t'arriba aquest encàrrec per dirigir aquesta adaptació teatral.
Idò, en un inici això va començar que era una peça de microteatre que havia escrit en Joan Tomàs i els havia dirigit elles dues i, bueno, s'havien quedat amb ses ganes d'ampliar sa peça i de cop en Joan Tomàs se va animar, la va escriure i necessitaven qualcú bueno, que fes un pot de capitana. I he de dir que no vaig ser la primera opció, però estic molt contenta que la primera opció digués que no, perquè ha estat un procés...
He de dir que la meva primera opció sí que ho era. Però jo tenia els meus dubtes, perquè dic, ara aniré, diré que tir cap a...
La família.
La família, i dic, bé, no la posaré segur, però diré
ho posarem. I és vera que no era la primera, com pensant a lo millor en qualcú que ja hagués dirigit altres coses i això, i menys mal que va dir que no, i jo ja vaig tenir l'oportunitat per dir recordeu que vos he dit que tal vegada podrien donar una oportunitat a qualcú novell que pugui començar, i ells, ai, dic... per jo no passeu pena, si ho dic és que estic convençuda. I que a més crec que és molt professional i té molt de criteri i aquesta obra l'ha de fer. I en el final se va animar i l'han feta.
Que ho he dit en positiu, és sí, a dir, sí. Com molt agraïda de que al final...
Però s'ha de dir, sí.
Sigui jo, perquè hi ha hagut molt de moments, perquè això va començar fa 2 anys. De fet, la primera residència artística la varen tenir a juny del 23, a les Teatres Sants, i clar, han passat per moltes fases, que crec que està bé dir-ho, perquè és vera que ha estat un llarg recorregut, i a vegades hi ha un moment que vols tirar la tovallola perquè te canses de tocar portes i no trobar com el finançament adequat per poder-ho dur endavant. I per tant, ara ha arribat el moment, i crec que també això, que abans demanaves més nius i tal, jo hi ha una part de jo que és com que bé que al final això vagi a ser llum. Perquè moltes vegades t'engresques a fer projectes que en el final se queden pel camí per diversos motius i en aquest cas és una alegria que d'aquí una setmana i mitja això pugui passar.
Mm-hmm. Sí. Que bé, com ha estat el trànsit d'aquest text premiat fins a aixecar l'obra? I què ha canviat en aquest procés de creació?
Bé, jo crec que estès que ja el coneixíem, ja l'havíem estat llegint en aquesta primera residència que comenten a mà en el Teatre Sants, varen fer molta feina interpretativa i de conèixer la història, era com la primera capa, perquè com comenta, sí que m'on anaven ja a viatjar i a obrir mil possibilitats, però com que no teníem res segur, tampoc te poses a pensar en gros, perquè no saps si podràs escenificar-la, si realment la podràs representar. Per tant, ens centràvem més en aquesta primera capa, i això ens ha creat també molt de pou de conèixer bé els personatges. Crec que ahir precisament en xerraven de com han crescut aquests personatges, i és que ja els anant entenguent molt de dins. I després, quan ja varen tenir la bona notícia de que tenien la coproducció, perquè ja havíem demanat moltes altres subvencions i oportunitats de creació que no havien sortit. Per això han tardat també aquests 2 anys.
De fet, mos han presentat 2 vegades a la coproducció.
Ah, sí, exacte. És que ara ho estava pensant però, i no ho volia dir, però no estava segura.
Però... Sí, però també està bé, no? Perquè és evident que han de donar feina a molta gent i que no sempre te trien, però això no vol dir que sigui perquè no vals o perquè el projecte no està bé. Simplement perquè en aquell moment no han queixat. I aleshores ho varen tornar a intentar i aquesta vegada sabeu que sí que han queixat.
Sí, i aquí ja, quan han tornat a posar-nos en marxa per la coproducció, sí que ja s'ha començat a pensar en espectacle total, no?
Sí, tornant a la pregunta.
I això sí que ho tenia clar, de que ja mos havia dit que volia que fos de molt de llenguatges, perquè... creiem que realment aquesta història té moltes capes i ho podíem donar a través de l'espectacle.
Per això és important, a part d'una bona interpretació, com que tots els elements escènics puguin dialogar entre ells. I és una cosa que jo tenia molt clara i que me feia moltes ganes d'investigar. I, per exemple, l'espai sonor per jo té molt de pes dins aquesta peça. Crec que els elements... individualment ja han d'explicar i t'han de crear com aquesta atmosfera i allò que se vol transmetre en la peça individualment i que després han de tenir aquest diàleg entre elles. Per exemple, l'espai sonor es present durant tota la peça, que a mi me feia moltes ganes provar de fer això. I és un element molt important, igual que l'il·luminació, que també crea un espai, una atmosfera, i això suma a la interpretació... a la escenografia, al vestuari.
Totes les peces ja van encaixant en aquest cul de sac que dèiem, res, una setmaneta i mitja, i la tindrem al Teatre Principal de Palma. I ho dèiem també, dues dones de pes en aquest relat, en aquesta història, en aquest cas, Núria, comparteixes escena amb una altra dona, Núria Esbert, que li enviem una salutació des d'allí. És un vincle entre la complicitat, la supervivència i la revelació. Explica'ns una miqueta, Núria, com ha estat construir aquesta, teixir aquesta relació a l'escenari. Hem de recordar que més dins aquest repartiment també ha d'experimentar d'Aina Frau, que no ens la deixam.
Sí, i jo crec que les dues protagonistes, els personatges estan dibuixats com a que són diferents, és a dir, parteixen de dos punts diferents. El meu personatge és més hermètic, a l'inici tampoc vull desvetllar moltes coses, però podríem dir que és més tancat i que no poden conèixer tant la seva història ni què li està passant. I, en canvi, el personatge de na Núria Esbert comença des de l'altre punt, que la veiem com és ella, d'on arriba, com arriba, i a poc a poc se van juntant els seus camins per un mateix objectiu i se creuen, és a dir, en el final no estan tan allunyades com sembla, perquè realment les dues estan en aquesta lluita, en aquesta rebel·lió per lo mateix, no? I això és molt interessant, i ha estat molt interessant, perquè com que hem anat teixint la complicitat, però en el principi pareixia que no, que estàvem molt allunyades, i ara veiem que no, que sempre mos donant la mà encara que estiguem
en fora.
Mm-hmm. I això ha estat interessant de descobrir.
Elles heu teixit aquesta relació, i tu, Mà, en el teu cas, com a directora, com ha estat fer feina amb elles?
Perquè de fora mos explicaven que havia anat tot una monada,
no,
molt professional.
És molt professional, però també coneixeu una Núria, vull dir que hi ha moments, clar, que mos heu passat molt bé,
com
que és bo,
ser,
com
sí,
ha de ser.
Sí, sí.
Però crec que com que també tenim, a part d'una relació professional, doncs, d'amistat, familiar i això, també s'ha de dir, no?, que a vegades has de dir, basta, no,
sí,
no t'envelis més, perquè a lo millor amb un altre no t'envaleries tant.
Exacte. Sí.
Far bé de dir-ho, també.
Sí, però hem passat molt de gust. I...
Sí, jo crec que al final, clar, el fet de començar fa 2 anys, a mi també me va servir com per conèixer-les una mica més dins el territori professional, que sí que mos coneixíem a altres àmbits, i a partir d'aquí com que s'ha anat elaborant i construint una manera de fer feina que vulguis que no té molt a veure amb la meva manera de fer i d'entendre les arts escèniques, però que elles s'hi han sumat. Que a un inici jo anava mesurant un poc fins a on, però, per exemple, feim escalfaments d'una hora i mitja seguits, que evidentment són dues actrius i això s'ha de valorar. Jo he de dir que els faig amb elles, així, no fa suport, però que clar, que jo tenc en compte també com a actriu que som, que sé que a nivell d'energia no és igual fer feina amb un equip de 10 que de 2, i són coses que s'han de tenir en compte, però crec que al final hem trobat com és camí i la manera per estar totes a gust.
I a més, en aquest procés heu passat per diferents residències, no? Vareu començar a la Misericòrdia, si no anem malament, i a partir d'aquí...
Sí, varen començar a la Misericòrdia, varen fer 2 setmanes, que després se va ampliar un poquet, varen ser quasi 3. Després varen fer una aturada perquè per disponibilitat no podien continuar, que també ha anat bé per reposar.
Això ha estat després.
Sí, això.
Varen anar a Santanyí directe, varen reposar...
Ah, sí? Ah, vale. Mira...
No, perquè vegis.
No, clar, arriba un moment...
Sí, sí, no,
que
jo ara...
Que tant de dies...
No me n'avàrem anar a la Misericòrdia. Ah, no, de la Misericòrdia hi vàrem anar a Santanyí, seguit. Tens raó, fins dia de 9 de maig. O sigui, jo numèricament sí, però... A més, com que ja estic... Està maquificada, ja no sé ni quin dia ni... Vull dir, cada dia és cul de sac.
Clar, molt bé. Sí, ha de ser així, clar.
I a veure, tens raó. I després vàrem reposar aquests 15 dies i ara... vestit a Calvià, que feim ara aquests 15 dies i ja m'on anam a la setmana de s'estrena, on es muntatge ja s'aixeca la sala petita del principal.
En tot cas, Anna, important que els oients també, aquells que no ho sàpiguen, coneguin aquests processos, eh? Perquè són processos que duen una feina a la companyia, en aquest cas, per intentar enfortir l'obra, que és la part important, diguéssim, de tot plegat.
No és només assetjar, que t'obrin les portes i entrar, sinó que hi ha una feina prèvia de producció, de saber on aniràs, d'organitzar calendaris, de trobar el lloc específic, que hi hagi disponibilitat per part de tothom, per tant, també una feina més a afegir en aquest procés que ja no és només creatiu pur i dur, sinó que du més feina més enllà. Tornant a Cul de Sac, un poc la temàtica. És una distopia on els éssers humans són tractats com a objectes que sembla, de qualque manera, que ens ressona en l'actualitat, no? Les persones que venguem a veure Cul de Sac, quina pregunta creus o quines urgències ens naixeran o ens endurem cap a casa un pic que haguem vist aquest espectacle?
Gran pregunta. Jo crec que hi haurà diverses preguntes. Ara no sabria dir quines en concret pot aparèixer a cadascú, però clar, sí que hi ha com una necessitat de canvi per no arribar a aquesta pèrdua absoluta, no? Que ja hi estem abocades i que pareix que té difícil reversió, no? Però, clar, hi hauria de ser aquest camí. Quin és el camí més lícit? Podria ser una pregunta. Fins a on estan disposades a arribar per aconseguir tornar a nosaltres, a les nostres arrels, a la nostra... Bé, per poder viure a casa. Quines estratègies tenim? Quines possibilitats tenim? Què volen fer? Bueno, jo crec que seria interessant també que la gent sortís una mica optimista, que no sé si serà el cas, també vos ho dic.
Hem de dir que si veus les fotografies de promoció i el material audiovisual que heu preparat, no és optimista.
Ho sé.
Però és veritat que és inspirador, en certa manera. Núria i les dues Núries estan espectaculars, sí. Això s'ha de dir, però és veritat que dona aquesta sensació d'haver d'estar en lluita.
Clar, jo t'he de dir que és una cosa que és crua i dura. Tampoc ho volen tapar.
No, no, clar.
Això és així. També és veritat que dins aquí jo vull pensar que hi ha un camí, vull dir, digue-li fa en qualque cosa en què això se pugui revertir. I jo crec que elles, fent aquesta aposta, aquesta tria i aquest acte, en el fons és un acte de fa en què pugui canviar, perquè si estigués tot perdut, no ho fas, no?
Podran sortir d'aquest Cul de Sac. Ja ho veurem.
Que de dir que Cul de Sac també és gran expressió.
Sí.
I tant. Hi ha una dimensió molt cinematogràfica en aquesta proposta, de so, de llum, de silencis. Com heu teixit aquesta atmosfera?
Clar, jo des d'un inici, quan me van fer la proposta de direcció i vaig llegir el test, vaig pensar, uau, quin test més potent, més hermètic i com a molt d'imatges, no? A mi me va remetre tot d'una, això és una peli, però han de fer una obra de teatre. I ara què? I crec que dins aquesta recerca que jo vaig pensar que era molt cinematogràfic, hi ha d'haver una potència en les imatges. Aleshores, no només en les fotos que varen fer en un inici, que els varen fer fa 2 anys en els Sants, que a mi m'agradaria tornar a fer una volta les fotos, que són precioses, però, clar, 2 anys més tard també tenim nous elements que podríem ficar. Pues, dur això a la teatralitat d'una manera que les imatges i el moviment escènic acompanyin en això. Per això és com a important, també, les imatges que se creen en a l'escena.
I en el teu cas, Núria, te volia demanar, perquè hi ha molt de subtext pel que intuïm, i també aquests silencis que són molt més cinematogràfics que teatrals i que s'han de suportar en escena.
Sí, de fet, jo ara volia afegir que hem descobert, a nivell d'interpretació, en el principi no varen començar molt amb el text, amb història, amb què dèiem i per què ho dèiem i com ho dèiem, i fent aquesta feina en la seva direcció d'Anamà, concretament, hem anat fent molta feina a nivell de moviment escènic, quan un pic han tingut l'escenografia, que l'escenografia ha dialogat amb nosaltres. Per tant, ja no érem nosaltres totes soles, sinó que eren uns cossos que se mouen d'una determinada manera dins aquest espai. I aquí és on jo, per exemple, i na Núria també, amb el seu procés, han trobat els silencis que diuen les coses que nosaltres no podíem dir amb el text. És a dir, jo li estic dient una cosa amb el text, però li vull dir una altra, perquè potser no li puc dir, el meu personatge no li pot dir aquesta informació. Li diu una informació amb el text, que el públic escolta, però a la vegada veu unes altres informacions que t'ajuden a entendre aquestes capes. I això està molt guai. De fet, aquests darrers dies també, ara ho dic perquè ho té molt recent, fa il·lusió compartir-ho. Hem fet només l'espectacle, un passe, sense text. I va ser una passada. Pensant que no, perquè damunt mos estaven llegint, na Núria i jo, i hi ha un moment que també és molt complicat, perquè jo no sé per on va ella.
Clar, clar, clar.
Ni ella, però, i deia... te mirava i fins i tot els ulls creia que ja anaves per aquí, no sé què. Va ser molt interessant.
I de moments molt màgics.
Ara tenim un espectacle de dansa. Exacte.
Expressió corporal total.
O sigui, que també aquí, tots els teatres que tinguin programació també així, també que sàpiguen que...
No estan.
Però que se pot, que tot, jolín.
Però sí que és veritat que en tot cas reforça que aquells moments que havies previst fer-los així, en tot cas saps que sí que tenen aquesta energia que pugui funcionar.
I quina referència o quines idees visuals quan començaves a pensar, quan vares agafar aquest llibre i vares dir, ostres, és que és una pel·li més que una obra, com ho faig, què te va venir en el cap?
De primeres me va venir Pepin Tom, que és una companyia de dansa, teatre-dansa, que realment sempre creen un univers molt oníric, cinematogràfic, pràcticament a totes les seves peces, o almenys a totes les que he vist, és una cosa que, encara que ets al teatre, té una fotografia, per dir-ho de qualque manera, perquè, clar, és una imatge que se crea allà que jo la trobo molt cinematogràfica, molt interessant. I per jo, a part de que m'encanta, era com, sí, per aquí. Crec que va per aquí. I ara... també vos volia comentar que estic revisant la sèrie Colapso, que l'han tornat a posar a Filmin. Jo la vaig veure, crec que és del 19, quan va sortir, no? I la vaig veure d'una tirada. Bé, la vam veure plegades, de fet, en família. Ho vam veure tots.
Això devia ser el destí.
Sí, pot saber.
I de cop, ara que mos acostàvem a l'estrena, és que m'agradaria revisar-la, però l'havien tret, jo no la trobava, i l'han tornat a posar, i he de confessar que ara... que m'encanta, perquè el trob espectacular a nivell interpretatiu, el pla seqüència i tot. Me costa molt veure-la, després de totes les coses que hem viscut. Se me fa un nu a l'estómac i no... Bé, vaig pel tercer capítol.
Sèrie francesa de 2019, crec que és producció 2018, que va tenir un impacte molt fort en aquell moment.
I que però... jo no m'atreveixo a veure-la,
ja. No, exactament, que ja han comentat alguna vegada de La Gran Vida, però sobretot perquè han succeït moltes coses que tenen una relació molt íntima amb allò que s'explica.
Era una distopia inicialment que moltes coses s'han fet realitat, o que podem veure en el dia d'avui.
És fascinant. Jo te recomano que en bones... A mi m'està costant, però... uau, interessant.
Tres oportunitats ara per veure Cul de Sac, dues exaurides, una funció dia 21 a migdia. Tindrà més recorregut a partir d'aquí?
Esperen que sí.
Si qualcú mos està escoltant, esperen que sí.
Esperen que sí.
Si mos voleu contractar, estan disponibles.
Sí, tenim l'equip de producció fantàstic, na Jasmina Ferrer i na Gipsinello.
Que mos han ajudat molt per l'entrevista.
I que els hi enviem una abraçada també, que és una feina que no se veu també. I
és molt poc agraïda.
Molt poc agraïda. Han de ser molt valentes. O sigui, jo els hi agraeixo perquè també sense elles nosaltres no gaudiríem del procés creatiu.
Clar.
I bé, elles tenen tota la informació, ho intentaran, enviaran tots els dossiers de tots els teatres que se pugui.
Tenim una funció prevista pel novembre en el Teatre de Peguera i estan pendents de Fira B, mos hi hem presentat.
Molt bé.
Això és el que tenim ara més immediat. Després sí que s'intentarà fer la gira o minigira, que en principi és una cosa que està dins la coproducció.
Sí.
És a dir, ells te garanteixen... el manco a la difusió de poder anar en els teatres de Mallorca, com pugui ser Inca, Alcúdia, Artà, Cap de Pere, els que s'adecuïn més també a la proposta, però que estan com a dins la xarxa de teatres de Mallorca. No t'asseguren quins voldran i qui no, però sí que te fan de pont.
I d'ahir a veure si hi ha sort, si aquest pont s'acaba construint, sí, ben construït. De moment, Cul de Sac, Nuri Fiol, Núria Esbert i Aina Frau damunt de l'escenari. Mà Fiol a la direcció del 19, el 21 de juny, el 19 i el 21 de juny, dues funcions al Teatre Principal de Palma. Encara queden algunes entrades per la funció de les 12 del migdia d'aquest dissabte 21. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Tres ràdios Dial. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Atenció. S'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Benvinguts en aquest programa de Disbauxa. Però per què et xerres així?
No ho sé.
Globos de Lió.
Globos de Lió?
El reggaetonero xerren així realment quan canten. Titi me pregunto... Tinc una novia. Tinc una novia. Hoy tengo una, mañana otra.
A IB3 Ràdio, Disbauxa, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Divendres a les 8 del vespre.
Fins les 11 serem aquí.
Seràs tu.
Deixa aquesta comèdia, per favor. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. I shot the sheriff, but I did.
Sudden I see Sheriff John Brown.
I did not.